Fins ara.
Són les 10 del matí. Què en penseu de l'esquerra? S'ha de regrupar, com diu Gabriel Rufián, veient els resultats i l'escombrada que està patint en diferents parlaments autonòmics. I què en penseu de Vox? Creieu que està ensenyant el seu sostre, Montserrat?
Bé, de l'esquerra de l'esquerra, els resultats ja diuen que es poden ajuntar el que vulguin, però seria ajuntar misèries, no? I que no crec que sigui el càstig per part de l'electorat d'esquerra el fet de que no estiguin tots ajuntats. No, bueno, i en tot cas, si sumessin uns quants vots més, bueno, el millor donava per un escó, però no sé si més. Per tant, el que és evident és que la tendència demoscòpica general és de bascular tot el sistema polític cap a la dreta. A mi el que em sembla al·lucinant és que el Partit Popular s'hagués pensat que podria esgombrar Vox o que es desempallegaria de Vox. Això està clar que no. Una altra cosa és, des del meu punt de vista, primer, que la pujada no hagi estat la que pretenien, no? Que d'alguna manera el candidat popular hagi capitalitzat aquesta autonomització de la campanya, aquest allunyament del que era el pim-pam-pum estatal. Segurament també pel que el candidat socialista, que també ha pujat, i aquesta és jo crec que la grandíssima novetat,
sí,
no era de la terna, no era de la òrbita de Pedro Sánchez. Si s'ha de mirar més enllà del que significa una comunitat tan buidada com és Castella-La Manxa, malgrat Segòvia, que Segòvia, per l'efecte de l'habitatge a Madrid, ha augmentat els dos procuradors de més, no? Però si s'ha de mirar en clau estatal, bueno, està clar, el PP no es desempallegarà de Vox, no està encara la cosa com perquè ho pugui fer, s'han acabat les majories aquelles absolutes, i el Partit Socialista que guanya és el Partit Socialista no sanchista. Aquesta seria la meva diagnosi.
Mm-hmm. Afra.
Doncs jo no considero que sigui tant el no sanchista, sinó el fet de tenir un candidat que fa carrer i fa terra. Estem parlant de l'alcalde, el que va ser l'alcalde de Sòria, estem parlant d'un alcalde, d'un candidat que ha estat 4 anys i només fent territori, coneixent territori, fent política territori, i crec que això, òbviament, la ciutadania ho premia i ho reconeix, no? Crec que és més aquest element. Per altra banda, evidentment, defenso des del primer moment, ho he fet i continuaré fent-ho, la reagrupació de les esquerres. Crec que és un acte de responsabilitat que les esquerres a l'esquerra del PSOE o del Partit Socialista facin una avaluació sèria, considerin o entenguin que més enllà de la proposta encertada es necessiten líders i lideresses que convencin, i es necessita presentar una esquerra, valga la redundància, unida. Per altra banda, bueno, la consolidació d'un matrimoni que va decidir el propi Partit Popular, que és amb l'extrema dreta o la ultradreta, en aquest cas, que és Vox. És veritat que Vox no creix tant, però Vox treu 14. Estem parlant de que no es pot subestimar aquest resultat, no es pot subestimar com està arribant l'extrema dreta a la població. Consolida Alfonso Mañueco, que és un líder que més bé no dona la cara, és un líder fantasma, era un candidat fantasma, poc amic dels debats, poc amic de les declaracions, más de lo mismo, i un Carlos Martínez, que jo crec que ahir va estar encertadíssim quan va sortir i va dir «Estamos en prórroga». Vull dir, jo cal recordar que Vox i Partit Popular a Castilla y León han governat junts, es va trencar aquest matrimoni, per tant comparteixo la reflexió de Carlos Martínez de estem en un període que durarà ben poc i crec que certament aviat es tornarà a cridar les urnes.
David.
He de dir d'entrada que les eleccions de Castella i Lleó m'aixequen una passió equivalent que si fossin el baix Turkmenistan. Crec que són bastant irrelevants en general. Però pel que fa a la tendència, diguéssim, de l'Estat, a la tendència política de l'Estat, crec que són unes eleccions que donen un resultat estable dins dels paràmetres estratègics que hi ha a la política espanyola en aquests moments, que són, un, es va perfilant de que no hi ha capacitat per part del PP en unes futures eleccions d'escapar-se de Vox, per tant, el binomi Vox-PP...
És que el Partit Popular té un problema.
Vox, no el binomi Vox-PP és el que és, des d'un punt de vista electoral conformarà una unitat d'elecció, per una banda. De l'altra, el Partit Socialista en aquestes eleccions resisteix una mica millor del que alguns es pensaven.
Sí, però resistir no és guanyar.
Però resistir no és guanyar, efectivament. I després es confirma el desastre de l'esquerra, de l'esquerra, de l'esquerra, que bueno, doncs, com sempre han fet les seves guerres intestines, els porten allà. Molt divertit, que mentre es desapareixen allà, la exlíder, perquè ara ja és exlíder, Yolanda Díaz compleix el seu somni infantil de ser present a la nit dels Oscars, que ha estat una cosa...
Pagant tu.
Jo ho entenc, perquè a mi...
també per mi
una fantasia infantil que m'agradaria que m'hi convidessin una vegada a la vida i veure-ho.
Escolta, però està bé que un representant espanyol vagi...
Sí, home,
la ministra de Treball, és la que ha d'anar a tal, bueno, també. Sí. Personatge, vaya personatge.
Una vegada un directiu de Junts em va explicar, mentre negociava amb Yolanda, dic, què tal les negociacions? Diu, el seu nom per quines dues lletres comencen? Dic, per jo. Diu, doncs això. Au.
Sí, a veure, per una banda sí que es podria estar reforçant aquesta tesi Rufián, no? No sé si ho compartiu, però vaja, sí que és veritat que Podem no repetir a coalició amb Esquerra Unida, com va passar a les anteriors, ja ha perdut el diputat que tenia, ha quedat fora, resultats patètics. Sumar tampoc aconsegueix entrar a les Corts amb un 2% i escaig. Jo diria que aquests dos partits estan acabats.
Sí, sí.
Aquests dos partits estan morts. Podria analitzar amb calma quina deriva, per una banda identitària, per l'altra molt possibilista i pragmàtica, d'uns i altres els ha portat a desaparèixer, però són partits que estan morts. Però sí que hi ha una contradicció de la tesi Rufián, que és que només pot tenir sentit aquesta tesi si es centra en defensar les particularitats de cada nació o territori, perquè veieu, en el cas de Castella i Lleó s'està repetint un patró, no? Els partits amb certa implantació territorial... partits que no coneix pràcticament ningú aquí, suposo, no? Com Unió del Poble Lleonès, Soriajà o Paràvila, doncs han mantingut representació, l'han ampliat. Per tant, això també s'està sent un patró, no? Els partits que més coneixen un territori o una nació, com no és el cas, doncs tenen més possibilitats de connectar amb l'electorat. Per tant, aquesta tesi Rufián tindria sentit en la mesura que no es plantegés com una coalició per dalt feta mirant des de Madrid... com podria ser una cosa que se li podria retreure a Rufián, sinó tenint molt present la diversitat de plantejaments de les diferents esquerres nacionals, sobiranistes, etc. Per tant, crec que hi ha una mica aquesta contradicció, que potser l'esquerra té la tentació d'agafar-se la tesi a Rufián, perquè, clar, la destrucció està sent total, però, per altra banda, si es torna a reconstruir aquest escenari de mirar només des de Madrid per veure com es reconstrueix l'enèsim projecte de sumar, perquè això ja s'ha fet, doncs al final els resultats seran els mateixos. I sobretot que la clau segueix sent no tant com s'hi va, sinó per fer què. Vull dir, per fer què diferent del que estan plantejant aquests partits, perquè sembla que aquests partits s'estan estrellant sistemàticament.
David.
No sé, jo la tesi Rufián entenc des d'una altra perspectiva, però és que crec que donat els artistes de la pista que hi ha a l'esquerra espanyola, vaja, no té la més mínima possibilitat de fructificar, no? Vaja, no... Una cosa és el que és la seva voluntat, que ell ha anat cap a una altra identitat política, on es troba millor, com a concepte de líder de l'esquerra plural espanyola, i l'altra és la capacitat de que això es recondueixi. Però no només perquè la dinàmica política... És que la dinàmica d'aquestes esquerres sempre és la mateixa. El cicle és desastre, llavors ens tornem a reagrupar, a partir de que ens hem reagrupat comencen a explotar amb guerres caïnites de sempre i acaba amb un altre desastre i després un nou cicle de lo mateix. Bueno, doncs aquest és el cicle d'aquesta esquerra i no veig que canviï res a dia d'avui.
Afra?
Jo volia reflexionar també en el rerefons d'Alfonso Mañueco, perquè estic d'acord que aquesta esquerra alternativa s'ha de construir. Crec que aquesta esquerra alternativa pot tenir i ha de tenir present els diferents nacionalismes. Ho comparteixo, és un fet que no sé ben bé com s'ha d'estructurar, però sí que tinc clar, no?, que por Ávila, Soria ja, Unión del Pueblo Navarro, home, d'esquerra a esquerres totes no tenen, però que sí que és veritat que estan reforçant la seva presència, és a dir, el nacionalisme, allà on es vulgui entendre així, sí que es reforça, aquelles estructures que estan a peu de carrer es reforcen, no? També ho veiem en el Partit Socialista, es reforça, però en canvi tenim una realitat que és efectivament un Partit Popular que té un enorme problema, jo insisteixo, enorme problema. Castella i Lleó tampoc és una... reflecteix cap gran realitat. Per què dic això? Home, el paper dels mitjans de comunicació, algun dia haurem de parlar del cas dels mitjans de comunicació que tenim arreu del territori de l'Estat espanyol i la seva absoluta dependència, en el cas de Castella i Lleó, de les administracions o l'administració pública. Per tant, aquí, efectivament, però les subvencions poden mantenir una llibertat o les subvencions poden condicionar el món del periodisme. No hauria, evidentment, no s'han de condicionar mai, però en el món dels mitjans de comunicació locals, territorials, i això no ho dic jo, ho diuen els mateixos professionals, estan condicionant les línies editorials en funció de qui estigui governant, no? I en aquest cas, directament en el cas de Castella i Lleó, però també ho veiem a Galícia amb diferents mobilitzacions dels seus professionals, al final queda coartada la llibertat per poder abordar unes eleccions d'una manera molt més, direm, justa, no?, o democràtica, no? I això va de la mà amb un perfil que és Alfonso Mañueco, que per nosaltres és inconcebible que després de com ha gestionat els incendis no només guanyi les eleccions, sinó que a més reforci amb dos escons més, doncs, bueno, cal tenir en compte també aquesta realitat que, a diferència potser de Catalunya i d'altres territoris, a Castella i Lleó està absolutament supeditada la transparència i eliminada la transparència en un marc del periodisme, en un marc del periodisme públic.
De tota manera, el que no pot ser és que diguem que les subvencions no són adients respecte dels mitjans
no
de comunicació.
No,
en el cas de
que... això,
No, que estan clientelitzades a Castella i Lleó o a Galícia i no ho eren a Andalusia quan es va produir el canvi radical d'orientació amb un Canal Sur que tenia totes aquestes característiques i que probablement es reprodueixen a tots els canals autonòmics d'una manera o d'una altra.
És a dir, no tant a tot arreu, bueno, però sí. També bueno, comparteixo clar, aquesta reflexió.
Pues Canal Sur seria l'exemple de que es pot sortir i que es pot exigir de la gent que tingui capacitat de criteri més enllà del que li venguin dels mitjans de comunicació.
Però compartiràs pues que la gent... amb mi, Montserrat, compartiràs amb mi en que aquestes denúncies que fan els mateixos professionals les hem de dir.
Sí, no, digues no, el que vulguis, el que sé és que la gent
digui
té capacitat.
El que vulgui, no, digui el que vulgui, no, el que diuen els mateixos professionals. Vull dir, en el cas, per exemple, de València es va poder veure també una reivindicació dels mateixos professionals, no?, davant d'aquestes intimidacions que hi ha en el món també de la comunicació i que són intimidacions que condicionen les línies editorials i que són perillosíssimes en el marc d'unes eleccions democràtiques.
El que vull dir és que això no dient, té color polític.
Em dona exactament igual el color polític, exactament igual. Aquí qui parla les zones professionals, no és el color polític.
Però que es
I crec
pot sortir,
dir...
Afra, que es pot sortir, que Canal Sur estava d'aquesta manera i la gent va canviar d'opinió. Mm. És a dir, que...
Sí, sí, però una cosa la no treu l'altra, la denúncia la puc fer, no?
La fugida de responsabilitat d'alguna població d'un electorat respecte de què voten simplement perquè els mitjans els hi venguin una pel·lícula...
No he dit això,
millor...
Montserrat, no,
home,
no he dit això.
Sí, perquè s'ha dit que Manuel Costellà
fet...
perquè la tele va dir que era meravellós.
No, home, no, ni molt menys. De fet, la primera crítica que he fet és a les esquerres. No he dit això. Bueno, no he dit això. El que estic denunciant és un fet que els mateixos professionals denuncien i com és el segon torn de paraula i que, sincerament, jo no soc de les persones que agafi torns de paraula per tornar a dir el mateix. Altres persones potser sí, però estic ampliant allò que he dit, no? I que en la primera intervenció no he dit i que crec que
també s'hauria
de
revisar això. Ja està, no?
Clar. Sí, sí.
Per cert, Ciutadans ha perdut l'últim representant electe que li quedava.
Per a sorpresa de nadie.
S'ha obtingut 4.000 vots. Les últimes 54.000, o sigui, ha perdut...
Bueno, s'ha presentat?
Sí, sí.
Sí, però...
I ha quedat per darrere de Podem, del Pacma i d'Escons en Blanc.
Però aquests vots de Ciutadans són els que jo crec que han engruït tant el Partit Popular com el Partit Socialista. És a dir, eren vots que venien d'allà, uns per diverses raons, i que fan que la figura quedi una mica el panorama o el resultat electoral quedi així.
Pues mira, no desconeixia que hi havia l'últim moicano a Castella i Lleó.
Sí, l'últim.
Però vaja, enterrat ben enterrat.
Però imagina les coses com canvien,
I tant. I tant, que també.
Un minut serà un quart d'onze. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow.
Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy.
Tanquem l'Àgora amb Bafra Blanco, amb Pau Llonga, amb David Madí i Montserrat Nebrera, i amb Marisa Gil i Pau Forada. Bon dia.
Bon dia.
Avancem els continguts que ens queden al matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit a Cura Esportiva per analitzar dues victòries clares, les de Joan Laporta a les eleccions de la presidència del Barça i al camp, el primer equip masculí, 5-2 contra el Sevilla.
A les 11, entrevista amb el periodista Carles Porta. Avui s'estrena la sisena temporada de Crims a TV3. Seran 7 capítols amb un mateix fil conductor, l'engany.
Ahir arribarem a les 12 amb l'humor dels temes pendents i una nova edició del concurs. Amb una mica d'habilitat i una mica de coneixements, podeu guanyar fins a 200 euros.
I avui visitarà la Renaixença una icona de la comunicació del país, Maripau Huguet, que haurà de competir protagonisme amb un objecte, concretament amb la maleta.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz. Hola!
Hola!
Què us sembla el nou estudi?
Guapíssim.
Sí, 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 a mi em sembla que l'Àgora ha de ser una mica més tensa, perquè tens
el
contrincant, el tens molt a prop i molt a la cara.
Una mica taula, saps aquelles taules de menjadors de rics? Que...
Sí, que es posa sí, el matrimoni a punta i punta.
Doncs...
Sí, sí, sí. Sembla una nau especial.
Sí, sí.
Doncs, escolta'm, Ricard, t'he de dir una cosa, que em sembla que ets una amenaça, concretament una amenaça o una ameneza, hauria de dir, pel castellà.
Si creiem que Estados Unidos sigue amenazant... com es diu això?
No, perquè... té una explicació, eh?
Amenazando, sí,
al
gobierno de Irán. Crec que és una setmana crítica. Perquè el meu cap estava pensant en coacions.
Sí, és una setmana catalaneja.
I llavors he dit amenaça i llavors volia dir com es diu això i llavors ja no...
Sí. Bé,
és igual.
Sí, com si fos la primera vegada que et passa.
Ah, no, també. Sí, això també. No, però en aquest cas era perquè no volia dir aquesta paraula.
I, escolta'm, els altres han parlat també del resultat de les eleccions al Barça, per exemple, en parlaven ahir a Tiempo de Juego a la COPE, Paco González, feia aquest anàlisi acurat, diria jo, dels dos candidats. Primer parla de Laporta i després de Font.
Organizar una fiesta, encantado. Para organizar una cena, encantado. Que te haga Laporta la creación de la reta, ni de coña. Que te invierta la mitad de tus ahorros, ni de coña. Víctor Font, ya sé que tiene el atractivo de un bar cerrado, o sea, pero me parece un poco infantiloide el Barcelona.
El Chiringuito també van fixar-se en les eleccions al Barça i a la bancada madridista l'eufòria de Laporta doncs molestava.
Yo creo que es una cuestión de respeto y saber estar y de tener cierta educación con tu oponente y con la otra candidatura e incluso con la institución. Si esto lo convertimos todo en un circo, en un proceso democrático que eran las elecciones del Fútbol Club Barcelona...
No le vamos a un circo para hablar de las elecciones.
Hombre, yo cuando veo a alguien en unas elecciones, yo no veo en las elecciones de Castilla y León de hoy a Mañueco que se haya puesto a saltar con los interventores.
No teníamos
ni a
motivos, tampoco.
Ni a controlar,
no teníamos motivos,
ni a controlar el voto, ni a controlar el voto de la gente que llegaba y le miraba, oye, ¿a quién ha votado?
La política es una cosa y el deporte es otra.
Creo que las elecciones son otra cosa. Oye, si vosotros preferís para vuestro Barcelona esto, fenomenal. Yo digo que esto es bueno para el Madrid. Si Laporta está en el Barcelona, creo que es bueno para el Madrid.
Sí, sí, ja es va veient. Sí. Avui en Los Santos ha parlat també una mica del Barça, però encara ha parlat més de cinema, perquè recordem que s'han lliurat els Premis Òscar aquesta matinada, però bé, en realitat no ha parlat de cinema, en realitat el que volia és despotricar de Javier Bardem.
Creo que lo están radicalizando aún más con esta ofensiva ilegal.
Tú eres el que está defendiendo a ese régimen tirano, igual que defendías a Saddam Hussein. Pero cuando vas a tener criaturas con pi, entonces contratas el hospital judío más caro de los Estados Unidos una planta entera. Pues que no es judío ahora el hospital donde tus niños han venido al mundo. Claro que sí. Y no es el más caro de Estados Unidos, por supuesto. Y no es cierto que alquilaste toda una planta para que no te molestara el pueblo llano. Entonces, ¿qué eres? Pues eres lo que eres, hijo. Eres tu hermano con más suerte en la genética.
I a les xarxes, què han dit, Joel?
Doncs mira, Ricard, comencem amb un tall molt curt de Telemadrid, del dia del 8M. Mentre cobreixen la manifestació de Madrid, parlen d'un suposat augment de les violacions que, segons ell, seria culpa d'Irene Montero. Envien una reportera al carrer a semblar una mica el pànic, veuen una senyora gran, que sembla així de dretes, i els hi passa això.
Ha crecido la inseguridad.
Bastante. Cada vez hay más fascistas en la calle.
I parlant de fatxes, no deixem Madrid perquè marxem al Foro de la Codorniz, organitzat per la Federació Espanyola de Caza. Un representant d'aquesta federació es deixa el micro obert i molta atenció a la comparació que fa servir per defensar que no s'ha de limitar la caça de perdius. Atenció.
Estamos hablando de una especie de millones de ejemplares.
Si hablamos de chinos,
claro.
Que se mueran 10 millones de chinos, ¿es relevante? Es que hay 2.000 millones.
Esto es todo, mira, mira, mira. Es que es... Mira, José Antonio, esto es una cuestión del hombre blanco.
Del hombre blanco. En fi, ara cap a Sant Joan d'Espí. Ricard, Lídia Heredia ahir obria el TN volent dir que les favorites als Oscars a millor pel·lícula eren Una batalla tras otra i Els pecadors, però no va dir pecadors.
Tot preparat a Los Angeles per a l'entrega dels Premis Oscar, les pel·lícules Els pescadors i Una batalla tras otra són les grans favorites.
Tampoc era Lídia Heredia, era Raquel Sanz. Hòstia, però no passa res.
Foma.
Una cagada darrere una altra.
Sí, ara podria culpar algú de la redacció, però no ho faré.
Has de celebrar-ho?
No, per l'amor de Déu, no m'haguessin deixat entrar, Ricard. Acabem amb una de les coses més divertides que es poden veure a la vida, que és Joan Laporta celebrant coses.
Ara.
He triat dos càntics improvisats amb la seva gent que són pur laportisme i els he titulat El dia i la nit. Comencem pel dia. Sensacional. A Madrid no en tenen res. I ara hem sentit el dia, ara escoltem la nit, evidentment.
I ara aquesta nit, el Lúdia! Sí! La fam directa! Lúdia!
S'ha de dir que sense trampa ni cartró, eh?
No. Avui havia de venir la porta aquí al matí de Catalunya Ràdio i ja ens han avisat que ahir la nit ja et van dir... Avui no vindrà.
Perjudicat.
Vindrà demà sí que vindrà.
Ja veurem.
Ja estarà recuperat.
Ja veurem.
David Madí, Pau Lloc, Montserrat Nebrera i Afra Blanco, que vagi molt bé, que tingueu un bon dilluns.
Bon dia.
Salut.
Farem una pausa i de seguida Àgora Esportiva. Ara tornem.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia el cognom català que hauríem d'associar a Celsius i a Kelvin. I la resposta era Grau. Grau és un cognom català i la temperatura es pot mesurar en graus Celsius, Fahrenheit o Kelvin. 1.708, rècord d'encerts avui. Dels 1.712 participants, l'han encertada i, per tant, avui només dona 3 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong? Montserrat Grau Onrúbia, de Mússar, a Lles de Cerdanya, que, a més, per més inri, es diu Grau. Però els únics 4 que no ho han encertat han estat 2 per errors tipogràfics a l'hora d'escriure Grau i 2 que ens han dit cognoms com ara Colp o Pons.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Escolta, el pare li ha agafat el cupó extra dia del pare de l'11 de 17 milions. Què et sembla? No sé si agafar-li alguna cosa més.
Quant?
17 milions.
A veure, 17 milions em semblen prou bé com a regal, eh? No agafaria res més.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra dia del pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país, Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix, Pata Negra.
Estàs pensant què estudiar? Doncs tinc una bona notícia. Tens milers d'opcions per construir el teu futur. FP, graus universitaris, arts, idiomes, estudis a l'estranger... Si encara no ho tens clar, vine al Saló de l'Ensenyament i aprofita el servei d'orientació personalitzada. T'ajudarem a trobar l'itinerari que encaixa amb tu. Del 18 al 22 de març, a Fira de Barcelona, recinte de Montjuïc.
Emocionat.
T'estimo!
Inspira't.
Com et dius?
Ferran Adrià.
Captiva't amb el millor talent audiovisual del nostre país.
Ell has fet a la meva filla.
Et vols casar amb mi?
Sí. El meu fill està viu.
A 3Cat fem realitat la producció de les millors sèries i pel·lícules en català. Aquí neixen les històries.
Tens un ciclomotor de combustió? Doncs ara és el moment de canviar-lo per un d'elèctric i aconseguir un ajut de 600 euros. Sí, sí, ho has sentit bé. 600 euros per canviar a la mobilitat sostenible. Informa't dels requisits a barcelona.cat/placlima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Regalar és recordar-te de cop i volta d'ell. Regalar és voler fer-li alguna cosa més a part d'un petó. Regalar és saber què li agradarà. Regalar és venir-ho a buscar i demanar que t'ho emboliquin. Regalar és que t'ho portin i ho emboliquis tu. Regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Del 10 al 19 de març, Dia del Pare, al Corte Inglés. A la botiga, web i app.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler, a casa vostra.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Els besos de la lluna són baules de carena. De Entre dues fosques, d'Antoni Vidal Ferrando. 21 de març, Dia Mundial de la Poesia.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra us ofereix l'Àgora Esportiva.
Toca amb l'Esparó, Cancelo, de rep de Rafinha, l'àrbit assenyala penal per caiguda de Cancelo. Xuta Rafinha! Panenca, gol!
L'àrbit ha trobat el
penal per mans de Carmona. Xuta Rafinha! Gol! Pilota per Marc Bernal. Bernal fa l'intent de centrada i arriba Dani Olmo! Fermín aconsegueix posar la pilota a l'interior de l'àrea per Rafinha, que pica la pilota! Tercer hat-trick de Rafinha. Continua Cancelo, entra dins l'àrea, encara Cancelo, podrà xutar Cancelo, retalla, se la prepara, la xuta! Gules, 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 gules! Mare meva, Cancelo! Quina cancelada! Però de les bones avui, eh? Cancelada fumada!
Joel Díaz, Laia Tudel, Ramon Besa i Emilio Pérez de Rozas. Bon dia i bona hora.
Bon dia.
Bon dia. Ricard,
avui, avui amb Emilio present, de cos present,
sí,
eh?
Sí, sí, quan l'hem vist.
Que vas anar a votar ahir o...?
No. Me pasé por allí, vi a la esposa de Masip con una camiseta del Barça que ponía Señora Masip.
¿Señora Masip?
Detrás. ¿Qué pensé? Coño, ni el nombre ni la pidió. Señora Masip, está muy bien.
Bueno, una victòria incontestable de la porta.
Lo, 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 lo.
I avui tothom, Ramon, diu que era, en fi, que era impossible un altre resultat. Tothom donava per feta la victòria.
Bueno, diguem que el que ho va fer creure d'alguna manera va ser el Víctor Font, que creia que hi havia partit, i aleshores el que també s'ha de fer és respectar el que pot dir un candidat. Una altra cosa és que després les expectatives que tenia van ser molt frustrants, perquè va tenir 2.000 vots menys que el 2021, i en canvi Laporta 2.700 més. Això és objectiu, i crec que Laporta és el segon president més votat de la història del Barça, després de Sandro Rosell. Això fa que els seguidors de Laporta siguin tan actius o activistes, diria fins i tot, com el seu president. Mentre que els que no els hi agrada Laporta, ja no parlo d'antilaportista, sinó els que no els hi agrada la seva manera de fer, no tenen un líder que els arreplegui. O sigui, hi ha molts... És un com en diuen allò, un mecano d'aquests, o un puzzle molt difícil de casar, i que aleshores doncs, no s'aglutinen, no s'organitzen. També és possible que siguin molt pocs, perquè el resultat et diu exactament que són els que són.
Sí. Per tant, que això també el Barça un dia o altre s'haurà de posar les piles i fer el vot telemàtic, just. Perquè és que això ja no... Al segle XXI, al punt on estem, d'acord, no hi ha la infraestructura, el que vulguis, doncs això tenen 5 anys, o els que quedin, que sí, per posar-s'hi.
I després... Només una cosa, sí, sí. Perdona. Que es confirma que Laporta domina l'univers barcelonista des del 2003, quan va guanyar les eleccions, perquè no només ha estat capaç de reafirmar-se, sinó que tots aquells puzzles que ara parlàvem, o grups que d'alguna manera es el van desafiar, han perdut. O sigui, la candidatura de la Porta del 2003 era els clústers, era els rossellistes i Bartomeu, eren els nacionalistes, els del Pinyol, i era ell, que va ser un president institucional com va sortir. Tots aquests, l'últim, Víctor Font, pertanyia justament al grup dels clústers. Els clústers jo crec que són tècnicament molt bons, liderats per Ferran Soriano, per Marc Ingla, però que a l'hora de connectar amb l'aficionat o amb el soci els hi costa més, perquè el discurs d'un CEO no acaba arribant als socis. Per tant, aquí, solventant. No hi ha ningú més nacionalista, per més que hi hagin hagut doncs, els que hi havia, el Xavier Cambra, que era el portaveu, tampoc. I després, clar, el Rossell i el Bartomeu, és veritat que el Bartomeu va tenir el seu moment el 2015, justament per un èxit esportiu, però després la seva gestió se'n va anar a Norris. Per tant, tot això, hi va haver un president que va manar des del 1978 fins al 2000, quan va dimitir, i ara aquest president va dimitir, entre d'altres coses, per la que hi havia una oposició preparada, que va ser des dels temps de l'Elefant Blau, i ara estem des del 2003 fins ara amb l'univers a la porta, i no hi ha un líder d'una nova generació, algú que sigui capaç de vendre una idea nova del Barça. Per tant, mentre tu vagis donant volta en aquest univers, la porta el controla d'una forma extraordinària.
És que potser... Perdó.
No, no, digues.
És que potser el soci del Barça no vol una idea nova del Barça.
És
Ramon,
possible.
No?
Vull dir, no, perquè els joves... Fet... Perdona, parèntesis. Te recordes que l'última tertúlia parlàvem que els joves eren
havien
molt
aportistes? Havien connectat una altra vegada, sí, amb la porta.
Sí, després, perquè al final no oblidem, això és futbol. I potser el futbol necessita aquest tipus de personatges.
En la línia del que diu el Ramon, jo crec que en aquestes eleccions s'ha enfrontat una persona que clarament coneix el Barça i una persona que clarament no el coneix. Per definir per què realment Víctor Font, jo diria que no està ni de lluny preparat per presidir el Barça, és el fet de referir-se a Lamine Yamal com un empleat del club. És a dir, l'ídol de l'afició blaugrana, el nen amb el que somien tots els nens culers, la gran esperança del Barça dels propers anys, tu no t'hi pots referir, si vols ser president del Barça, com aquest empleat del club. No pots, simplement no pots. Aleshores, jo crec que el que s'ha certificat en aquestes eleccions és que Víctor Font segurament ha perdut més vots dels que ha guanyat durant la campanya.
Emilio i Laia.
Bueno, jo crec que estem davant d'un altre triomf del populisme, no? Una mica el Torrente català i el tram d'avui en dia a tots els postos, no? I en aquest sentit, bueno, jo crec que el candidat, sigui qui sigui, que es pot oposar a la Porta, no té el pit i collons que té ell per fer una campanya, diguéssim, bruta o dura o intensa.
Home, si parlem de campanya bruta, Emilio, jo crec que aquí no salva ningú, eh?
No, quan digo de bruta, me refiero a subirse al ring i a sangrar, i a pegarse de verdad. Entonces, este es un señor que va a l'Arsenal cada día y que tiene su trabajo y su familia y que no quiere marcarse. Entonces, este es el distanciamiento. O sea, la Porta es ha creado el fenómeno laportismo. O sea, no es culé. O sea, los que votan a la Porta no son culés, no son azulgranas, no son del club.
Home, perdona.
Són laportistes.
No només són culés.
Mare de Déu.
Són laportistes.
Són culés i laportistes.
Cuando desaparezca la Porta no se sabrá quién aglutinará el voto del laportismo. No se sabrá.
A no ser que tingui un fill i
bueno,
estaran, júnior.
Bueno, també, sí. Sí, bueno, ja està metido en el negocio, sí. Y yo creo que, digamos, la Porta llega a los bajos fondos de los culés. O sea, es decir, la gente que vota a la Porta se lo perdona todo. Y todo lo que le han perdonado a la Porta es esperpéntico. Entonces, como dice Joel, esto es fútbol, no cuenta para nada, ¿vale? Es una manera de interpretar el barcelonismo, el club, la sociedad, pero... cuidado, porque Cataluña, ¿me entiendes? Y la sociedad civil catalana debería de pensar quién ha ganado, cómo ha ganado y quién está mandando en el club. O sea, el club, la exhibición de la Porta de ayer, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la mañana o 5 de la mañana en luz de gas, es el modelo para ganar unas elecciones. Es decir, tener todo el aparato del club a su servicio, tener, digamos, personal del club avisándole de cuándo llegaban los VIPs a cada una de las mesas para hacerse fotos, metiendo en el sobre del señor Puyol el voto, abrazando y bailando con los nuevos jóvenes de la cantera, que supongo cuando oyeron que Víctor Fons iba a cargar a Deco, con el que acababan de firmar el contrato, se debieron asustar y debieron decir, no, vamos a votar a Deco, que es el que nos ha solucionado la vida, ¿no?
Si tu estàs dient que la gent que ha votat a la porta, Emilio, és idiota, no? Bàsicament.
Jo no he dit,
venint a dir això. Bueno, no, perdona, estàs dient literalment això.
No, si tu vols dir, ho dius tu, jo no ho he dit.
Això. Bueno, és el que estàs venint a dir.
Jo he dit que el senyor Laporta ha convencido a un tipo de gente que se cree fielmente a el presidente.
Y
el
presidente,
y sobre todo, yo creo, bueno, no sé si el señor Echevarría hubiera sido patronado de la Fundación Adolfo Hitler, hubiera dicho, este señor nos está ayudando. ¿Me entiendes? O sea, es decir, yo creo que han pasado muchas cosas a lo largo de los últimos años, muchas mentiras, muchos timos, muchas comisiones que no han contado para nada a la hora de votar. ¿Por qué? Porque la gente confía ciegamente en Laporta. ¿Y por qué existe Flick, la Viñamal y todo esto? Pero no nos engañemos, el club está como
però
está.
Perquè, al final,
y la gestión ha sido la que ha sido de Laporta, lo siento.
A veure, primer de tot, el resultat amb què ha guanyat Laporta...
I esta versió mía ha perdido, sí, efectivament. Sí.
El resultat amb què ha guanyat Laporta és el mateix resultat que es donava abans de la campanya electoral. Per tant, aquesta campanya amb declaracions a Xavi incloses i fins i tot dient-li que ara ho deia feixista a Echevarría no ha servit de res, sinó que li ha donat més vots a Laporta i a Font no li ha sumat cap vot, perquè són els mateixos resultats que les enquestes donaven abans de començar la campanya. Dins de la candidatura de Laporta, durant tota la campanya tenien enquestes internes que ja apuntaven al 60-40, però ells no, el que volien, l'objectiu no era 60-40, sinó que volien treure el màxim de diferència possible perquè fos incontestable com ha estat i que no hi hagués una fractura o una inestabilitat a l'hora de governar, sinó que volien mantenir o que demostrar que el soci havia aprovat la seva gestió. Cosa que és el que ha passat amb aquestes eleccions. Agradi més o menys a la gent, que tothom pot tenir la seva opinió, el soci ha parlat, on ha de parlar que són les urnes, i el que li ha dit a Laporta és et valido tots aquests 5 anys de gestió. I per això pot repetir. Per què? Perquè el soci s'ha basat i li ha pesat més la il·lusió que li ha generat aquest equip. Fa un any estaven celebrant amb una rua per Barcelona. És normal. O sigui, és normal que el soci pensi en aquesta il·lusió. Li ha pesat molt més això que no tot el que hagi pogut assenyalar i denunciar Víctor Font pel que fa a la gestió i a tota la qüestió econòmica. Víctor Font tenia...
En això no, això, perdona, Laia, això no ho he denunciat només Víctor Font. I en molts mesos portem... portem molts mesos denunciant als mitjans de comunicació unes barbaritats que els socis... insisteixo, que el Joel diu que són idiotes... Han perdonat al president totes aquestes coses. O sigui, el soci que ha votat se l'han fot tot el que ha passat. El préstamo de ISL, la contratació de l'IMAC, los retrasos de l'IMAC, Europa News con Dal, Olivier mintiendo diciendo que Orange los había recomendado a New Era Italia... Todo esto le ha dado igual al socio. La
sí,
deuda,
pero, sí, sí.
Perdón, el tres auditores en cuatro años, todo eso le da igual al socio. Y es perfecto, es una versión. Y por eso digo que le fet confiança a un president i és el populisme del laportisme. Ja està.
Espera, acaba Laia i Ramon.
Perdona.
No. Ja, llavors, el que anava a dir és que Víctor Font havia d'aglutinar tot el vot anti-Laporta i no ho ha aconseguit. És a dir, perquè ha tret un 30% en un plebiscit que si mires tota la resta d'eleccions, si sumes tota l'oposició, Víctor Font es queda molt, molt per darrere, molt per sota. És a dir, ell tenia aquest objectiu per poder crear una mica de partit i pel que sigui hi ha molts socis que no l'han triat i que per això també hi ha una participació molt baixa, que això també és una altra dada. Hi ha molts socis que segurament no volia Laporta però que tampoc li ha convençut Víctor Font i ha preferit no votar. Per tant, això també és una cosa que després ja s'haurà d'analitzar pel que fa Víctor Font.
Ramon.
És que en la línia el que diu Emilio, la Porta se li perdonen determinades coses o no s'investiguen com s'investigarien perquè molta gent creu que ja ho ha pagat. És a dir, no oblidem que la Porta va tenir una moció de censura el 2008, no oblidem que la Porta va perdre les eleccions el 2015 amb Bartomeu, que després es va veure quina era la gestió, i justament en aquell moment ningú va mirar la gestió de Bartomeu. Si el 2015 tothom li semblava bé, un president que havia convocat les eleccions al gener per anar-se'n cap a casa i de cop i volta es troba que el mes de juny guanyen la Champions i, escolta, diu, jo deixaré de ser el Barto per passar a ser el president del Madrid. I això va ser la seva dissort, no? Per tant, crec que això s'ha de tenir en compte. I després, que la possibilitat que s'ha vist ara de personatges que havien estat vinculats en aquest passat, l'únic que s'ha quedat amb la Porta ha estat Gaspar. Tots els altres, d'alguna manera, s'han afiliat a Víctor Font. Això també ha provocat un efecte rebuig en el sentit de dir, hòstia, potser sí que és veritat que aquests ho acabaran destruint tot, perquè faran un acte de revenja. És a dir, l'oposició no s'ha pogut articular més enllà del Gaspar, que recordem, també faig un parèntesi, la Porta es va negar a aixecar les catifes en aquell moment, Quan es va dir el Gaspar, ja li va anar bé i a partir d'aquí. Per tant, això és per mi molt important. I després, al marge del que significa l'univers culer, hi ha un detall que la Porta li ha jugat molt a favor, després d'haver-se'n anat al llit amb en Florentino Pérez, que, com ell va dir, d'obegast, has d'anar al llit amb l'enemic. Què és? Que totes les coses que han girat al voltant de l'administració i de la gestió han anat a favor de la Porta. És a dir, tu quan fas per comparació l'estadi del Madrid, el del Barça potser no estarà prou bé, és més incòmode, ja veurem què diuen els socis, però el del Madrid no se sent, no hi ha concerts, s'ha anat a Norris. La Superliga s'ha anat a tomar pel sac. I el discurs, vull recordar, perquè jo hi havia insistit molt i per tant faig el mea culpa, d'alguna manera, que es havia dit que Florentino preparava la transformació del club, de deixar de ser dels socis i hi hagués una intervenció dels grups d'inversió, ja no se'n parla. Perquè sabia que s'hi jugava el car. Això va dir, per sistema o per contagi, al Barça li passarà el mateix. S'han celebrat unes eleccions en el que ha quedat clar que el model de propietat és intocable. I això, crec que tant sí. Víctor Font com la Porta sí, però... és un pas endavant a moltes coses, perquè cap acreedor, i acabo, cap dels acreedors que té Goldman Sachs i tal, és capaç d'intervenir al Barça, perquè la marca Barça, precisament un dels valors que té, és que ser aquesta singularitat. El moment que perdi això, jo crec que els acreedors no deixaran els acreedors.
Bueno, Ramon. O sea, lo que no puede de ninguna manera la Porta, de ninguna manera es garantizar que el modelo está salvo.
Bueno, yo no
de ninguna manera, perquè deu tants diners, que probablement hi haurà un moment que no podrà pagar.
Però deu tants diners perquè s'ha demanat un crèdit de 1.500 milions per construir un espai Barça.
Jo no sé si el model està en joc o no, però que no el pot garantir és evident. O sigui, això que diu el Ramon que el model està salvat no és veritat. El model no està salvat. Ell diu que està salvat, però la gent que entén de números diu que el model no està salvat.
Jo dic que aquesta discussió es plantejava per aquest any. I el primer que l'ha fet enrere va ser Florentino. Això està exposat perquè havia de fer-ho a l'assemblea del mes d'octubre i novembre. I es va fer enrere.
Però és que el que planteja el Florentino té res que veure amb el model de la Porta. Res que veure.
Com
perquè,
que no?
No, no, perquè, que inversors... perdona, perquè el que està posant en joc a la Porta, amb el tema del Goldman Sachs i del JP Morgan i tot això, no és la propietat del club, és la gestió del club. Perquè si no pot pagar el que deu, vindran els hombres de negro i gestionaran el club. Llavors, no se quedaran amb el club.
Emilio,
no està garantitzat per la Porta.
Emilio, llavors, tu el que proposaves és no fer un estadi nou.
No, jo no proposo.
Perquè tu per fer un estadi nou t'has d'endeutar.
Però tu estàs interpretant a mi que dic que són idiotes els socis. Jo això no vull dir. Que no estudia de fer l'estadi. Jo no he dit això. Jo el que dic és que la Porta no està en condicions de dir que a la propietat del club i la gestió del club està garantitzada.
Calla un moment, Emilio,
sisplau. Una altra cosa és que el Font ho hagi pogut demostrar.
No ho ha dit la Porta, ho he dit jo intentant fer la seqüència de perquè havia girat tota una cosa...
Ja, però Ramon, però el que pretendia Florentino Pérez no és el mismo que la Porta. O sea, Florentino Pérez quería vender una parte del accionariado del club a tres grandes empresas o tres grandes compañías. Y eso la ley, especialmente la ley española del deporte, no se lo permite.
A veure...
No estic d'acord, però bueno.
L'endemà que Laporta hagi guanyat les eleccions, ara li queden 5 anys i renova el mandat i li queda un nou mandat per demostrar a veure què pot fer. És veritat que ara podem fer sentències a futur o hipòtesis que poden passar en un futur, com vam fer fa 3 o 4 anys.
El
cas és que la fotografia actual del Barça és millor que la de fa 5 anys quan va arribar a Laporta. Ha millorat.
Què vols que digui que sí?
No.
Ah, vale, no.
Ha millorat. No, el cas és que ha millorat.
És evident, no?
Ha millorat. Segurament, o sigui, ha millorat. La qüestió esportiva és evident, la qüestió de l'estadi, si ha tornat més tard del que va dir, sí, que l'estadi, els materials no són de la qualitat que potser havien de ser.
També. Sí.
Que és més car, també. O sigui, que hi ha qüestions opaques dins de la gestió econòmica, que se n'ha parlat molt de New Era, cert. Però la fotografia general és més bona que la quan va arribar a Laporta. Ara el queden 5 anys més, veurem si en aquest mandat la fotografia evoluciona cap a millor o va cap a pitjor. Però vull dir que és que... has de donar un marge, ha revalidat, ja sabem que hi ha coses que no ha fet bé, sabem que n'ha fet també que estan bé, i ara falta aquest segon mandat, que hi ha una altra cosa, que és un segon mandat on ja ell no es presentarà a la reelecció. Per tant, els finals d'aquests mandats, quan un ja no s'ha de presentar a la reelecció, poden condicionar bastant. Per tant, sí que jo crec que és un mandat que seria interessant que dins de la mateixa Junta hi hagués mecanismes de control més estrictes,
sí,
que no hi ha hagut ara.
No crec que destaqui per això la Junta de Laporta.
Doncs no, precisament ho estic dient per això.
No ho crec. Jo el que voldria dir és una cosa molt clara, i és que, Emilio, t'ho dic directament, o sigui, estàs faltant el respecte a la gent que simplement, en base als fets, s'ha adonat que Laporta ha deixat el Barça el 2026 millor del que estava el 2021. Quan tu et refereixes al deute, jo crec que t'estàs referint als diners que ens ha deixat Goldman Sachs per construir l'estadi. No és Laporta ser endeutado, crec jo, diria. D'altra banda, Laporta el que ha estat molt hàbil és en el control dels tempos. És a dir, fa no gaire temps teníem un Laporta amic del Florentino, en amistat amb la grada d'animació. Ara mateix, Laporta ha arribat al dia de les eleccions, completament confrontat amb Florentino i amb el Madrid, cosa que li va de collons, per una banda, i per l'altra, amb una grada d'animació, ja a la primera graderia del Gol Nord, animant a cor que vols. Bueno, doncs s'ha de reconèixer que el tio ho ha fet bé. Jo, què vols que et digui? Amb totes les ombres que li puguem trobar, em sembla tan evident.
Ramon i Emilio.
Jo el que deia és que no sé si els acreedors s'acabaran quedant al Barça. És possible, No dic que no, però no ho sé, és una especulació, igual que és una especulació fins que no es pugui demostrar que totes les operacions, o moltes de les operacions que ha fet Laporta, són dolentes, mal fetes i són punibles. Perquè aquesta ombra ja hi ha estat i s'ha introduït amb la famosa denúncia d'un soci de Toledo que va aparèixer de cop i volta presentant una denúncia a l'Audiència Nacional, que el jutge va dir, escolti, passo, i el fiscal va dir, passo, i no sé si ara es tornarà a activar o no. Vull dir, això ja s'ha intentat i s'està intentant, i hi ha gent que s'hi dedica. I per tant, bueno, doncs, si algú ho troba i s'hi dedica, doncs llavors tothom ho reconeixerà. Però el que no es tracta de dir, fins que no ho trobes, anar dient, sí, ja es veurà. En el que vull és veure que era manifest i clar que el Florentino havia convocat una assemblea que encara no s'ha celebrat, en el que canviava el model de propietat del Madrid. I això ho sabia el Jan Laporta i ho sabia el Barça. I es creia que si el Madrid feia aquest pas, era possible que el Barça doncs, s'hi veigués obligat a fer. Després es podia dir si era per als deutes o no era els deutes. Dic que Florentino, per la situació que té, ha hagut de tirar enrere això, perquè no estava en condicions d'aguantar cap plebiscit ni cap assemblea. En canvi, el Barça, què passa? Que Laporta ha tingut el referèndum ara dels socis i, per tant, aquesta possibilitat s'acaba de moment. No sé si quan es pot... D'aquí 3 anys o 4 anys, Laporta fins ara, l'últim repte que li queda és complir el seu mandat fins al 31, perquè ha estat l'únic president que els ha acabat tots. Tots els altres han dimitit. Núñez, al final era Núñez contra Núñez i Núñez va avorrir el 2000, va dir plego. Gaspar va guanyar perquè volia anar amb la candidatura de Bassat, no el van voler, i de cop i volta els socis del Barça van decidir, doncs, Gaspar. Després va venir Rossell. Va dimitir per lo que fos el cas Neymar o per les circumstàncies que fos. Després, Bartomeu. Aleshores, ara ell és capaç de reinventar-se, d'enganyar-te, del que tu vulguis. Però és evident que té aquesta cintura per saber reaccionar i llegir l'actualitat. Aleshores, és una actualitat populista, totalment d'acord. Els líders d'avui dia són populistes, totalment d'acord.
Però perdona una país, cosa, Ramon, i no ho dic per tu, però el populisme en el món del futbol està a tot arreu. Està al periodisme, està als diaris, està a les teles, està a les ràdios. Llavors, a mi em sorprèn molt que des d'un fangar de populisme ara es critiqui el fet que un president del Barça és populista. Evidentment que ho és.
Jo no ho critico en el sentit. Jo simplement faig la constatació de que el seu comportament és populista. Però també és veritat que en el món i en el context que estem avui dia, la gent en aquest país necessita líders no gestors ni tebis, sinó que volen que desafiïn l'autoritat. I aleshores ell és capaç d'enfrontar-se amb el Madrid, és capaç de després d'anar a demanar perdó a l'UEFA, que vulguis.
La porta ha pujat en vots respecte al 2021 i fora ha baixat. És a dir, sense l'opció de Toni Freixa, aquests vots no van a... És a dir, Víctor Font no satisfà aquest votant, no? Per tant, el carisma o el populisme, com vulgueu dir-li, doncs triomfa a les urnes. Emilio.
Bueno, Laporta és el cunyau, Laporta és Mananà, Laporta és Just el amigo des de los 6 anys, Laporta és Deco, un ex representante convertido en director deportivo, Laporta és Jorge Méndez, Laporta és Masip insultando al jefe de comunicación de Xavi Hernández Edupolo cuando va a votar con su hijo, o sea, la porta és tot esto.
I també és president, i també és president del Barça.
I també és president del Barça. Entonces, cuando a ti te gusta la porta.
És una mica populisme també.
En todo esto, en todo esto, en el global, te gusta esto, te gustan los contratos no explicados, te gustan las comisiones, te gustan todo esto, pues pa'lante. O sea, pa'lante, a ver hasta dónde llega. A mí no me gusta. O sea, me parece que Cataluña no tiene un presidente en una de sus instituciones como corresponde, pero es verdad que la sociedad civil catalana, que está como está, no tiene un representante que haya tenido valor para enfrentarse.
En el fons, estimat Capi, estàs dient que per combatre un populista com Laporta es necessita un populista més populista que Laporta.
I más honrado,
probablemente. Bueno, honrado no, yo no estic dient que no,
sobre todo que no mienta tanto. Sobre todo que no mienta tanto, porque otra de las cosas es que le han perdonado todas las mentiras. Todas las mentiras. Y las mentiras, tela, han sido muchas, Y no m'estic referint només a equivocar-se en un vídeo de quin dia tornaríem al Camp Nou. No m'estic referint només a aquestes mentiras.
Demà, Joan Laporta, al matí de Catalunya Ràdio. O no, en funció de com vagi la recuperació d'avui. Joel Díaz, Laia Tudel, Ramon Besa, Emilio Pérez de Rozas, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Ara tornem.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler, a casa vostra.
Catalunya Ràdio.
Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
Darrere les mentides, les falses aparences i les traïcions, sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Us proposo un joc. Deixem tots els mòbils a taula i, mentre duri el sopar, tot el que arribi ho llegim i ho escoltem junts.
Tots tenim 3 vides. La pública, la privada i la secreta. Arriba al Teatre Poliorama, Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Entrades al Teatre Poliorama.
Catalans i catalanes, torna Soc i Seré. Busquem 100 persones amb ganes de demostrar que ho saben tot del nostre país. Si vols participar-hi, envia'ns un vídeo explicant qui ets a casting@socisere3cat.cat. Seràs tu la persona que més en sap de Catalunya? El repte comença ara.
012, la millor resposta.
M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
Com li va la cerca de feina?
Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
Ah.
A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
No sabia que el SOC feia tot això. I aquesta formació la pot fer tothom?
Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
Troba el teu lloc amb Parklic.
Raül, que comença la Woman Week a Galeries del Tresillo.
I què vols que faci?
Tu? Res. Jo me'n vaig a Galeries del Tresillo, que aquesta setmana és tota per mi. Beethoven, tu també et quedes.
Torna la Woman Week a Galeries del Tresillo, amb descomptes exclusius per a dones a les botigues i a la web. Aquesta setmana és tota per tu. Galeries del Tresillo.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches a un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Rebo, rebo, revolu, plus, la revolución la de Ocasión Plus.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ricardo Estrell,
hola,
bon
Pep,
dia. Què tal? Hòstia, mira, aquí a Cursà. Sóc a Cursà.
Sí. Ah, Cursà, molt maco, Cursà.
Sóc a Cursà.
Hola, Peyo.
Hola, què tal?
Xuriguera.
Ei, bon dia, hola, bon dia.
Amb en Jordi
que fots,
Figueres,
a cursar, fixades?
Un ceramista, Jordi Figueres.
Ah, ja, mai tant.
En Figueres ja té coses meves, en Xuriguera, ja, sí.
I que has vingut a buscar un gerro, o...?
Sí, estic buscant per posar una planta, que tinc una flor que em van regalar.
Sí.
I em vaig a... I he vingut a xinoxano fins aquí, he anat a esmorzar...
Però ets aquí al costat de l'ABP, aquí al gasolí?
Sí, al costat de l'ABP, amb en Jordi.
A sota, molt bé, Molt bé, amb en Jordi. A vegades hem dinat junts i tot. Ostres, molt bé.
Ja m'ho ha dit. Ja hem anat a esmorzar aquí al Barliceu i passem
feinats,
molt de matí així. Sí, molt. Sí.
Mira, hòstia, és que m'agrada que triguis aquests temes perquè, mira, jo ahir me'n vaig anar a dormir a quarts de deu, em vaig ficar al llit amb una infusió relaxant, vaig llegir... M'he despertat a les 7, he seguit llegint i apuntant coses i això ho dic... Perquè és que hi ha una altra vida, sabeu? Hi ha una altra vida més enllà de que si Oscars, que si eleccions, que si crits, que, saps? Hi ha una vida.
Sí,
hi ha una
vida.
I està bé que també l'exposem. Ja està.
Sí. Cadascú té la seva, també, aquí. Vull dir que hi ha vides que no són tan agradables.
Exacte. Sí, home, sí. I tant.
I que tu ho expliques aquí amb aquesta poesia, però...
Sí,
la vida no és tan així com penses, eh?
Ah, l'has de tenir una mica solucionada.
Clar, perquè si no prefereixes parlar del Barça, saps?
Sí.
Val.
Clar, és que a veure, tu també.
Val.
Si tu
val.
Si
prefereixes preparar del Barça perquè et mires a casa i dius, mare de Déu...
Clar, però això et digui molta gent que jo prefereixo parlar del Barça i de Castella i Lleó que...
Sí, sí.
Ja les han fet les eleccions al Barça? Ja estan?
Sí, ja ha passat. Al final ha guanyat aquell.
Qui ha guanyat?
Aquell.
En Jan.
Però l'has trucat, Jan, tu, per felicitar-lo, el president de la Rússia? No l'ha trucat?
No.
Mira. Està passant ell amb tota una corba de gent pel costat de la ràdio.
Passa
per aquí davant. Sí, per davant.
Aquesta il·lusió...
Torna enrere, ara.
Aquesta il·lusió... Jo això ho trobo a faltar a les eleccions de la Generalitat de Catalunya. Quan guanyés el president de la Generalitat...
Sí, però saps què passa? És que ara les eleccions, com que guanyen per tan poc, vull dir que no poden formar govern tan fàcil, fan...
Clar, és veritat.
És millor no dir res, perquè llavors no t'aproven els pressupostos.
Quan es formi el govern, saps? O quan s'aproven els pressupostos...
Això sí, quan es forma el govern, sí.
Si es fan pressupostos, doncs vinga, saps?
Divendres, si hi ha pressupostos...
Salvador Illa, Luz de Gas...
Sí.
Per què no?
Hòstia, això sí que seria allò un
pla. És una bona idea. Sí, sí.
Proposem-ho.
Tinc la sensació que si l'Illa seguís el ritme de la porta, l'hauríem de tornar a ingressar. Vull dir, és que no... Qui segueix el ritme de la porta?
A mi em feia patir. A mi quan em van dir que quarts de quatre havia arribat a Luz de Gas, vaig pensar...
Quarts de quatre arribar a Luz de Gas és de campió, eh?
Sí. Sí.
Sobretot aquesta edat, perquè...
Ni a les èpoques bones nostres... Quants anys té?
Més de 60, no?
Sí, em sembla que
Em sembla que 63, pot ser?
Ho dic. 63, sí, senyor. Sí, sí.
Mira, 63.
El 29 de juny en farà 64.
Si sí, jo ara miro, em, dic, em va 63, 36, jo els meus anys bons a 36, arribar a quarts de 4 al local,
no.
I ahir arribava bastant atropellat, jo, eh?
Jo, clar,
però 36 és els que faré jo aquest any, era impossible arribar a quarts de 4, sí, sí.
Bueno, però tu ets un tio de seny, aquí n'hi ha un parell que amb 36 estàvem bastant...
I aquest dematí ja t'ha dit que portes molta carrera a sobre i que has de fluixar, vull dir que...
Que haig de plegar, sí, sí.
Plega ja, ostrell,
sí.
Plega.
Sí, sí, no, ja estic pensant-hi.
Jubila't, home, collons. Jubila't.
Jubilar-me no, o sigui, donant pel sac, això, no patiu.
Ah, això però, sí, home, sí. Ah, això
però des d'un altre lloc.
Ja.
Des de la finestra, que ara... Pim!
Fatal.
Pam!
I en tant passar per segons quins llocs. I lo, 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 lo,
sí. Hòstia, que t'acang, saps? Parita. La botifarra de la porta es quedarà petita.
Oh, ja la saps fer.
Sí,
ja vista.
Sí,
i tant, que
jo
la
vist
una vegada la vaig fer.
Fer.
Una vegada la vaig fer, aquesta cara.
Sí, sí,
pobra.
Sí, sí, i la vaig tenir 2 metres, eh? Vull dir que la
vaig veure. La vas veure, eh? Hòstia, vaig marxar, eh?
Sí, sí, amb en Xuriguera vam quedar blancs, eh? Vam quedar blancs, com vam veure aquella botifarra.
Bueno.
I, en canvi, l'altre va quedar vermell, que pensava que ens agafava algú, eh?
Pobre, pobre.
No hi era, jo no hi era. No hi era.
Ja t'ho explicarem, Pei.
Sí, va ser un dia...
Una cosa maca de viure.
Intens. Però mira, aquí estem.
Avui a la Renaixença entrevistem, mira, una persona que té més o menys l'edat de Jan Laporta.
A veure.
Maripau Guet.
Home!
Es conserven diferent.
Sí. Mira, torna a passar. Maripau, home, em fa molta il·lusió aquesta entrevista, a partir de les 12.
Doncs, a partir de les 12 de la Renaixença, que avui dediquem el capítol a la maleta, que és el que haurem de fer tots si seguim en aquesta línia.
Sí, ja la vaig fent jo. Escolta'm, abans tindrem el Carles Porta, Fel, que et sé que t'agrada molt Crims.
Hòstia, sí.
Dona-li records.
Sí, sí. Ara li donaré.
Hem d'anar a dinar un dia i no trobem